Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 20 d'abril. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Calella, que assumeix que perdre l'IBI de l'autopista serà un problema afegit als pròxims pressupostos.
El final de la concessió de l'autopista del Maresme generarà un nou sotrac econòmic als ajuntaments per on discorre la infraestructura. Per sentència judicial, Abertis ha hagut de pagar en els últims anys l'impost corresponent per l'ocupació dels terrenys. En el cas de Calella, l'entorn d'uns 200.000 euros anuals que deixaran d'ingressar el 2022. El portaveu del govern no descarta sumar-se a la resta de municipis que plantegen demanar compensacions a l'administració catalana.
I convocat ja oficialment per aquest dijous el ple ordinari corresponent al mes d'abril.
En l'ordre del dia s'inclouen 9 punts i 10 mocions polítiques. La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 de la tarda. Els ciutadans que vulguin enviar precs o preguntes als membres del govern municipal hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça precsipreguntes@calella.cat.
I el sociosanitari de Calella, bona notícia, torna a tenir la qualificació de centre verd.
S'ha donat l'alta l'únic pacient amb positiu per coronavirus que hi havia ingressat al centre. Respecte a l'últim recompte de dijous, a l'Hospital Sant Jaume s'han ingressat 8 nous positius i s'han donat 3 altes, a més d'una defunció. Ara hi ha 13 persones ingressades.
I la nova teleassistència incorpora tecnologia digital per atendre els usuaris dins i també ara fora de casa.
La Diputació de Barcelona ha presentat les novetats del servei avançat de teleassistència que tindrà més prestacions per atendre emergències i ara també detectar riscos fora del domicili gràcies a uns nous dispositius amb sistema de geolocalització. Es vol arribar a les més de 90.000 persones usuàries que s'espera que arribin a les 105.000 a partir d'aquesta nova etapa. A Calella n'hi ha 457 i dona cobertura al 36% de la població major de 80 anys. N'ha parlat a Ràdio Calella Televisió la diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
I a tot això creixen les afiliacions a la Seguretat Social.
6.863 calellencs i calellenques s'han afiliat a la Seguretat Social durant el mes de març. És un increment d'un 1,36% respecte al febrer. Les dades del mes passat també indiquen una recuperació de la població ocupada en tots els grups d'edat respecte a l'any 2020.
I Carme Ruscalleda, que ja té el seu doble de cera.
El renovat Museu de Cera de Barcelona, inclòs a la prestigiosa Chef de Sant Pol, entre les 120 noves figures que ja llueixen a l'espai reformat. Ruscalleda va ser l'encarregada ahir de compartir el moment del descobriment de la seva figura a través del seu perfil d'Instagram.
I pel que fa a la previsió del temps, aquesta tarda es mantindrà l'ambient ennuvolat a tota la comarca, però no s'esperen precipitacions. Avui hem notat més fred, temperatures que han arribat a un màxim de 15 graus. El 31 d'agost d'aquest 2021 s'acaba la concessió de l'autopista del Maresme. Amb l'aixecament dels peatges, els conductors deixaran de pagar per fer ús d'una infraestructura que s'ha destacat cabdal al territori per davant d'una carretera nacional 2 que segueix el seu procés de transformació en una via urbana. A la comarca pràcticament no hi ha cap veu que s'hi oposi, malgrat l'impacte que tindrà pels ajuntaments per on passa. Abertis, la concessionària, ha vingut pagant en els últims anys l'IBI per l'ocupació dels terrenys. En el cas de Calella, uns 200.000 euros anuals que, a partir del 2022, per tant, es deixaran d'ingressar. El portaveu del govern, Josep Torres, assumeix que serà un problema afegit, diu, a l'hora de tancar els pròxims pressupostos municipals.
Calella ingressa anualment un màxim de 7 milions d'euros per l'impost sobre els béns immobles. L'IBI és el gravamen directe que aporta més recursos econòmics als ajuntaments. A partir del 2022, la xifra es veurà retallada en uns 200.000 euros a conseqüència del final de la concessió de l'autopista C32 del Maresme, que passa pel terme municipal. El portaveu de l'executiu, Josep Torres, reconeix que els diners es trobaran faltar.
Ara exactament la xifra no te la sabria dir, però està entorn als 200.000 euros i ho trobarem a faltar, òbviament. Uh-huh. Aquest any no, perquè ja està meritat, és a dir, des del 1 de gener doncs compta tot l'any, encara que l'autopista acabi a mitjans d'any, nosaltres percebrem aquests 200.000 euros. Però l'any que ve, quan tinguem de fer el pressupost, serà un problema afegit.
No obstant això, el govern de Calella aposta perquè es finiquiti la concessió en la balança i pesa més tenir una via gratuïta per a la gent, assegura Torres. Un informe publicat per la SEINA xifra en 2,9 milions d'euros l'impacte del final del contracte amb Abertis. Els municipis més afectats seran Mataró, Arenys de Mar, Palafolls i Sant Pol de Mar. Per aquest ordre, la situació es reproduirà en d'altres vies del país i s'explica que alguns ajuntaments reclamaran compensacions econòmiques a la Generalitat de Catalunya. El de Calella no ho descarta.
Per demanar no quedarà. És a dir, nosaltres constantment des de l'Ajuntament, des del govern municipal, que intentem és buscar diners. A part del diner que ja ens arriba de l'Estat, el diner que ens arriba de la Generalitat, aquest que ens arribava de l'autopista, els impostos que es recullen a les taxes, doncs, òbviament, continuem buscant subvencions per tot arreu. Això és una feina habitual que es fa. Si aquí s'obre un camí per de poder reivindicar, si no 200.000, 100.000, el que es pugui, doncs també ho farem.
El portaveu del govern de Calella, que tot això ha recordat també el periple de reclamacions i de recursos a què s'han vist abocats els ajuntaments per poder cobrar l'IBI de l'autopista, i és que Abertis s'hi havia negat sempre.
Fins que no hi ha hagut sentència judicial, els impostos no s'han ingressat i no han tingut caràcter retroactiu.
Que els diners no s'han ingressat sempre perquè l'autopista no ha volgut pagar mai. El que passa és que els jutges els han obligat. I ara no recordo, però deu fer uns 4 anys que ho estem cobrant, això. O sigui que hem perdut moltíssims diners pel camí, perquè tenien l'obligació de fer-ho. Però fins que no ho ha reconegut un jutge, doncs no s'ha pagat.
I no ha tingut caràcter retroactiu?
No. Vam cobrar, jo potser sí, vam cobrar alguna part d'endarreriments, però no el que tocava, diguéssim, i després ja s'ha regularitzat en torn als 200.000 euros.
El Consell Comarcal del Maresme, partits i entitats cíviques i veïnals han celebrat l'anunci del final de la concessió i l'aixecament dels peatges el 31 d'agost del 2021. A banda d'acabar amb el greuge que han patit els maresmencs i maresmenques, que continuen pagant l'autopista més antiga de Catalunya i sobradament amortitzada, s'espera que això ajudi a la conversió de la Nacional 2. Torres té la seva pròpia opinió.
Costarà molt que la Nacional 2, Sant Jaume, sigui el carrer que tots desitgem. Però això ens obre el camí, ens obre la porta per tal de que pugui ser-ho en uns anys, des del Consell Comarcal hi ha fins i tot un projecte per treballar en aquest sentit, que Sant Jaume sigui un carrer.
L'activisme social i polític que reclama la pacificació de la Nacional 2 es concentra sobretot al Baix Maresme, que registra un dels índexs d'accidentalitat més alts de tota la xarxa viària catalana i estatal.
L'alcaldessa ha convocat per aquest dijous la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament corresponent al mes d'abril, que es tornarà a celebrar de forma telemàtica. En l'ordre del dia hi consten un total de 9 punts, 10 mocions polítiques presentades pels partits de l'oposició. La sessió es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45 del vespre i es tancarà amb el torn de pregs i preguntes, tal i com s'ha fet en els anteriors plens celebrats de forma telemàtica. Els ciutadans que vulguin enviar preguntes als membres del govern hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça, és fàcil, pregsipreguntes@calella.cat. Però què en sabem del contingut d'aquesta sessió, Naomi?
Doncs el primer bloc de l'àrea de política social es portarà a població el dictamen per delegar al Consell Comarcal les competències del SAT pel període que va des del 2021 aquest any fins al 2024. En l'àrea de seguretat i mobilitat es portarà a ple la modificació de l'ordenança municipal de circulació i les noves tarifes de la zona blava i també la futura zona verda. Des de l'àrea de recursos interns, la proposta d'aprovació és la modificació de la plantilla del personal funcionari, on es reconvertirà, recordem, una plaça per a poder contractar un tècnic de medi ambient. En l'àrea de sostenibilitat es proposa aprovar un conveni de delegació de les competències al Consell Comarcal en la matèria de recollida i atenció d'animals de companyia abandonats. Des de territori, el govern proposa la modificació puntual del Pla General d'Urbanisme per aprovar el canvi d'ús que preveu pels 2.800 metres quadrats que l'àlia s'ha dit a l'Ajuntament de Calella. Com avançava ahir el portaveu del govern municipal a l'entrevista a la ciutat, aquest tràmit també ha de servir per registrar la finca de Can Saula com a equipament municipal i d'ús cultural i social.
Aquestes són les propostes dels dictàmens que presenta el govern municipal. En el capítol de mocions polítiques s'emporten un total de 7 al debat d'aquest dijous. El grup municipal de Ciutadans ho en presenta tres, eh?
Una per a la implantació d'un pla local de prevenció de suïcidi i salut mental, una per a la millora del dia a dia de les persones amb alguna discapacitat i una darrera per a sol·licitar un informe on es mostri el seguiment de totes les propostes aprovades pel ple en aquest mandat. També n'han registrat 5 mocions la CUP. En presenta dues conjuntament amb Esquerra i Calella en Comú, una per l'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i una altra per aprovar una declaració institucional per l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units contra Cuba. La CUP i Calella en Comú presenten una més conjuntament per demanar l'organització d'un debat polític dels partits a l'art plenari dues vegades per legislatura. Finalment, la CUP presenta dues mocions més en solitari, una per aturar la construcció del supermercat Aldi sobre el complex arqueològic del Roser i una en suport al raper Pablo Hasél.
Onze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui dimarts 20 d'abril. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva confirma que no hi ha cap pacient amb positiu per coronavirus ingressat al sociosanitari de Calella, que, per tant, torna a tenir la qualificació de centre verd. En els últims 4 dies s'ha donat l'alta a l'únic resident que hi havia i que ha donat negatiu a la prova. A l'Hospital de Calella, per contra, hi continuen havent persones ingressades, un total de 13, i en els últims 4 dies també s'hi ha produït una defunció.
En els últims dies s'han registrat 8 nous positius per Covid al Sant Jaume de Calella. A més, s'han donat 3 altes, una de les quals és un trasllat a un altre centre sanitari per atendre les necessitats del pacient. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha confirmat una defunció. El sociosanitari ja no té cap cas actiu de coronavirus i per aquest motiu el centre torna a ser qualificat de verd. L'organisme informa que té un dels seus professionals en aïllament per la Covid.
I pel que fa als indicadors epidemiològics d'aquí, de Calella, continuen fluctuant les dades relatives a la incidència.
Les últimes que ha facilitat el grup de recerca Biocom de la UPC d'aquest dilluns són les d'un risc de rebrot que torna a estar en un nivell molt alt, en 398 punts, i una taxa de reproducció de l'epidèmia que s'ha disparat fins al 2,11. En els últims 7 dies s'han diagnosticat 29 casos de coronavirus. L'acumulat de les dues últimes setmanes arriba als 30.
La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació invertiran 47 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per convertir la teleassistència en un servei avançat, adaptat a les noves realitats i totalment accessible, un servei universal, per tant, gràcies a la incorporació de tecnologia digital. A partir del pròxim mes de maig es començaran a substituir els dispositius que tenen les 90.000 persones usuàries que passaran a rebre una prestació més àmplia dins de casa, en funció de les seves necessitats, evidentment, i com a novetat també a fora. A banda de prémer el botó vermell davant de qualsevol emergència, com fins ara, també s'instal·laran aparells de detecció de fums i gasos o de presència. A Calella hi ha 457 persones beneficiàries del servei, que dona cobertura al 35,62% de la població, que és més gran de 80 anys.
La teleassistència es prepara per fer el canvi de tecnològic a digital. La transformació del servei que la Diputació de Barcelona va impulsar el 2005 permetrà analitzar i monitoritzar les dades que s'obtenen dels dispositius que tindran instal·lat les 90.000 persones que en són usuaris. Es contempla reforçar la tecnologia de detecció de riscos dins la llar, els detectors de moviments a portes d'aparells i kits d'intel·ligència artificial per a l'acte de conductes anòmenes. Lluïsa Moret és la diputada de Cohesió Social i Ciutadana de Benestar de la Diputació de Barcelona.
Per exemple, dades vinculades amb situacions de risc, com pot ser el fum, com pot ser el monòxid de carboni, com pot ser detectors de caigudes, com pot ser detectors d'inactivitat per si aquella persona està encamada o porta dies al llit i no ho sabem. Una sèrie d'elements doncs, que milloraran doncs, no solament la reacció davant d'una emergència, sinó que ens permetrà ser proactius i podrem detectar situacions que puguin provocar nous riscos i noves amenaces per a les persones beneficiàries.
A més del tradicional penjoll que tenen les persones usuàries que han de prémer per avisar de qualsevol incident o emergència, la teleassistència tindrà altres formes físiques per garantir la universalitat del servei. Per tant, es podran activar amb la veu, amb una bufada o més sensibles a nivell tàctil.
I una de les principals novetats, com dèiem, d'aquesta nova etapa del servei consisteix en reforçar l'autoprotecció fora de casa.
Es farà una prova pilot amb elements de geolocalització en els dispositius, pensant sobretot en casos de persones amb demència.
Aquelles persones que, per exemple, estan diagnosticades d'Alzheimer o alguna demència, o unes persones amb una discapacitat intel·lectual, que vulguin tenir certa... que el que volem no solament és atendre les situacions de dependència, sinó la promoció de l'autonomia personal. Això vol dir que puguin sortir fora de casa amb un dispositiu vinculat a una geolocalització, que evidentment es tindrà que donar permís la persona i les famílies, a través d'una espècie d'aparell que, diguéssim, amb la xarxa de telefonia mòbil, llavors aquesta persona podrà també rebre aquesta assistència o aquesta atenció no solament dintre del domicili, sinó també fora.
A partir del maig, les trucades que es facin per l'activació dels dispositius seran gratuïtes a través d'una línia 900 de la xarxa intel·ligent. El cost l'assumirà la Diputació de Barcelona i es calcula que serà d'uns 600.000 euros.
La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar ha posat de relleu l'aposta ambiciosa, diu, que fa l'organisme per reforçar, doncs, l'atenció de les persones grans i dependents, propiciant la seva qualitat de vida, que l'allarguin al màxim possible a l'entorn comunitari i de proximitat i, per tant, reduint els ingressos en centres residencials.
Actualment, a l'entorn del 36% de la població més gran de 80 anys de Calella n'és usuària, tot i que el servei també arriba a edats més primerenques si es té algun grau de dependència. Això ho decideixen els serveis socials dels ajuntaments.
Qui determina qui és beneficiari o no d'aquest servei són els serveis socials bàsics dels diferents municipis. Això depèn de cada municipi també. Majoritàriament és gratuït de les persones grans a partir dels 80 anys. I les persones més joves, no?, de 80 anys, pot haver diferents fórmules, no? En funció de, normalment és en funció de la renda i de la, doncs, i dels recursos econòmics que tenen aquestes persones, doncs es pot plantejar, doncs, un cert copagament o no. Però insisteixo que això és molt aquestes situacions són molt diverses i depèn una mica de l'abordatge de cada ajuntament.
457 persones de Calella gaudeixen actualment del servei de teleassistència. A la ciutat hi ha instal·lat 118 dispositius de seguretat, dels quals un és d'un detector de fums, 27 de caigudes, 53 de foc o fum, 20 de mobilitat i 2 són de teleassistència adaptada a persones sordes.
L'afiliació a la Seguretat Social va experimentar el passat mes de març i respecte al març del 2020 un creixement de 6.863 nous cotitzants a Calella, el que suposa un increment de l'1,36%. Segons dades publicades per l'Observatori Local de Desenvolupament del Consell Comarcal del Maresme, s'han recuperat llocs de treball previs a la pandèmia. Al Maresme, el nombre d'afiliacions o situacions amb obligatorietat de cotització s'ha situat en les 191.854 persones. Són 211 més que el febrer, el que suposa un increment mensual del 0,11%. Les dades del mes de març també indiquen una recuperació de la població ocupada en tots els grups d'edat, excepte el de 30 a 44 anys, on és l'únic que ha baixat, Naomi.
Un increment que s'ha reflectit, a més, només en el col·lectiu masculí, on les afiliacions han incrementat un 0,2%. En el femení cauen en un inapreciable 0,01%. A Calella segueix més o menys la mateixa tònica. 3.564 homes s'han afiliat a la Seguretat Social, mentre que les dones són unes 3.299. En els 16 dels 30 municipis de la comarca, el nombre d'afiliacions ha incrementat en relació al mes de febrer i en altres 14 disminuït. Els increments més intensos s'han registrat a l'Alt Maresme, a Malgrat, a Pineda, a Calella i a Santa Susana, i els descensos més intensos han estat a Sant Iscle, Dosrius i a Cabrera de Mar. Els llocs de treball assalariats són els que més ocupen els maresmencs, un 80% respecte al 19,77% que representen els autònoms. De fet, en el conjunt de la comarca, durant el mes de març, han augmentat un 0,11% els assalariats i un 0,12% als autònoms. El mateix comportament es dona en 12 dels 30 municipis del Maresme. En altres 8 ha minvat tant el treball d'assalariats com també el dels autònoms.
Altres notícies. 75 empreses, serveis i destinacions de la comarca han rebut el distintiu Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosfera. És un segell de reconeixement internacional que garanteix el compliment d'uns principis de sostenibilitat i de millora. Calella també ha revalidat els seus 8 segells. Són 3 per les platges, la Platja Gran, la de Garbí, la de les Roques. També 3 segells per establiments turístics. Són els apartaments Atzavara, l'Hotel Espanya i l'Hotel Neptuno, un pel restaurant Peix Grillat i un per l'oficina de turisme. Aquest segell és una acreditació que dona el sistema de turisme responsable de l'Institut de Turisme Espanyol. L'any 2018 el Maresme va ser reconegut amb 56 segells per empreses i serveis. L'any 2019 va pujar a 66 i en la darrera convocatòria del 2020 la xifra ha augmentat fins als 75 segells. I a Pineda, durant aquesta setmana se celebra la 27a edició de les Jornades del Bacallà. Enguany hi participen 11 restaurants del municipi que han elaborat diferents menús i plats especials amb el bacallà com a protagonista. Així doncs, fins aquest 25 d'abril, fins diumenge, els clients dels restaurants de Pineda podran degustar una 30ena de plats de bacallà. Les possibilitats gastronòmiques són infinites, des de semicuits, a la mel, a la jorriero, a la monistrolenca, bacallà amb mussolina d'all o també amb tempura, entre d'altres. De fet, aquestes jornades del bacallà de Pineda són una cita ineludible de la restauració del municipi i un referent gastronòmic també per la comarca. I la prestigiosa xef Carme Ruscalleda s'ha convertit en la nova figura de cera del Museu de Cera de Barcelona. És una de les 120 figures que ha estrenat recentment aquest museu després de la renovació integral que ha fet en els últims mesos. Ruscalleda va ser l'encarregada ahir de compartir el moment del descobriment de la seva figura. Ho va fer amb una fotografia a les xarxes socials. En la imatge hi apareixen dues ruscalledes pràcticament iguals. La de cera vestida amb la tradicional jaqueta de xef i amb unes arracades que ella mateixa, Carme Ruscalleda, ha batejat com les arracades gastro. Ruscalleda, que ha animat a tothom a visitar el Museu de Cera de Barcelona, on recentment s'han incorporat la majoria de personalitats emblemàtiques del segle XXI, personatges molt populars com Rosalía, també el germà Roca, el jugador del Barça Messi, Leo Messi, el de bàsquet Pau Gasol o també Marc Márquez. Doncs encara pel que fa a la competició esportiva d'aquest darrer cap de setmana, ens quedava un marcador pendent, el del sènior del Club Bàsquet Calilla, que es manté com a líder de grup de tercera catalana després de guanyar el Guíxols per 84 punts a 70.
Inici de partit trebat contra el Guíxols, que els calellencs van començar a controlar a partir del segon quart, quan es va acabar amb un parcial favorable. El Calella va aconseguir un avantatge de 19 punts, que van ampliar fins als 27 durant la segona part. Amb aquest resultat, el Calella situa el líder de grup amb 8 punts, empatant amb el Vic. El pròxim partit serà el dissabte 1 de maig contra el Tona i a domicili.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabem amb el temps de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Els núvols d'aquesta darrera matinada han fet pujar una mica les temperatures nocturnes. De fet, avui tindrem una jornada en presència de núvols alts i mitjans. Per tant, tindrem ressol durant bona part del dia, núvols una miqueta més ruixuts durant la darrera part de la tarda i sense descartar que cap al vespre es pogués escapar alguna goteta puntual, poca cosa, bàsicament cap al nord del Maresme. A banda d'això, de la previsió per demà indica que tindrem un dia més tapadot i amb més pluges al matí, al migdia i primeres hores de la tarda. Després sembla que al llarg de la tarda aquestes precipitacions disminuiran. En conjunt no esperem pluges importants, totes seran poc abundants, és a dir, per sota dels 20 litres per metre quadrat. De fet, difícilment arribarem als 10. I a banda d'això, doncs, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra demà aquí a la costa maresmenca. Dijous ahir apuntàvem la possibilitat d'un nou canvi de temps amb més pluges, doncs sembla que si algun ruixat seria molt puntual durant el matí i la tarda es presenta més assolellada i el mateix esperem de cara a divendres, dia de Sant Jordi.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Quatre minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, dimarts 20 d'abril. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots tres demà puntuals amb més notícies. A partir de la una us hi esperem. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.